Aquesta setmana he llegit La Terra Dura, el dietari filosòfic en què la pensadora Anna Ponsoda ha dedicat a explicar el seu retorn als plans de Sió, el paisatge on va néixer i criar-se. Aquest és un llibre que explica moltes coses. En primer terme, l'èxode de molta gent que carda el camp de Barcelona perquè no hi pot sobreviure. Però sobretot la reconciliació de l'Anna amb aquella terra que, com en va dir un dia, els habitants de l'Eixample acostumem a resumir com a pobles de merda. Sabem que la literatura catalana viu un retorn exaltat al món rural, sovint passat de poesia cursi i de metafísica muntanyenca. Per la diferència dels espiritistes que escriuen sobre la vida pagesa des del barri de Gràcia i aquest llibre de la Ponsoda, és que l'autora sap molt bé del que parla. La Terra Dura és un llibre que va d'un concepte que darrerament m'obsessiona, de fer les paus, perquè, en efecte, a la Terra Dura l'Anna hi torna a aprendre a estimar el seu bressol, a reivindicar-ne la diversitat de creences i els activistes culturals i a detectar-ne els feudalismes que de petita només podia intuir. Tot això la Ponsoda ho ha fet sense posar-se la boina de Josep Pla per impostar localismes de pagès, ni tampoc abraçant aquesta mandanga de llei de power que folcloritza encara més la seva petita pàtria. Avui, doncs, parlarem d'èxodes, fills pròdics i fins i tot de sacrificis animals. Tot plegat ens quedarà una cosa molt bíblica. Haig d'advertir als oients una cosa que potser ja saben. La persona que tinc avui al davant és dels éssers que més m'estimo del món, fins i tot molt més del que ella podrà arribar a pensar mai. I, per tant, qui sap si per primera vegada procediré a enviar una mica l'objectivitat a prendre pel sac. Aquesta setmana he llegit La Terra Dura, de l'Anna Ponsoda, i ara en parlaré amb la seva autora. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast Dona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Què tal, Ponsoda?
Doncs bon migdia. Molt bé, una mica apressada.
Que reies mentre parlava.
Sí, m'ha fet. He recordat la teva cara en arribar al meu poble, veure aquell carreró sense sortida i mirar-me com dient. Ho
sí,
sento
sí.
Molt.
Ho recordo com si fos avui, de camí a Tàrrega, perquè anava a la fira del teatre. Vaig veure un lletrero que deia Concabella. I vaig arribar i vaig veure aquella església com mig...
Derruïda.
En aquell moment està en construcció. Sempre tindré a la memòria l'estanc aquell, perquè
sí.
Hi ha un carrer que com baixa,
sí.
A Silvestrat,
sí.
I després hi havia un estanc que era com el Far West.
El nostre amic Soler Vicenç sempre diu, clar, tu si ets de Granollers o de Martorell, pots estar alhora una mica viu i una mica mort, no? Però si ets de Concabella, només pots estar viu o mort, no? I per tant... Per tant, celebro estar viva i poder ser avui aquí,
sí, sí.
Amb vosaltres.
Si és de Concabella, només pot ser Anna Ponsoda o ser un, no sé, un terrorista, un
jihadista. Un jihadista, eh?
Comencem a parlar una mica de la forma del llibre, perquè aquesta era una col·lecció que va començar com a guies sentimentals, i tu la transformes en un dietari, però que cronològicament no és un dietari, perquè el devies trigar més a escriure que els dies que estan inscrits.
Sí, jo vaig anar treballant al llarg de 9 o 10 mesos. Cada 2x3 anava a fer una entrevista amb una persona que jo tenia per important o anava a visitar alguna cosa que volia que hi sortís tant sí com no, arribava a casa i feia aquella entrada. I després hi vaig donar doncs, aquesta forma de dietari amb el fil conductor de la construcció de la casa. Que això sí que és cert, perquè nosaltres la vam refer i vam invertir molt temps, diguéssim, per poder-la habitar d'acord amb les nostres necessitats. El que passa és que va ser doncs, en un període de temps més dilatat, que jo després doncs, em vaig fer literatura, ho vaig comprimir i vaig fer el que em va semblar.
Mm. Hi ha un tema que es veu al final, però que sorgeix al principi, que és l'èxode de Barcelona. No?
Sí, i crec que això explica part de l'èxit d'aquest llibre, perquè quan me'l van carregar tant el Joan Safont com el Josep Lluch, parlàvem de fer-ne 1.000 com a màxim, i jo li vaig dir al Lluch, ets boig, saps? Qui vols que vulgui llegir sobre la meva petita terra, no? I mira, ja n'hem venut 4.000, o sigui que...
És molt bé, la veritat.
Sí, el que passa és que, bueno, sempre has de saber que l'èxit d'un llibre té una part que sí, que és un mèrit del text, però una bona part són mèrits extraliteraris i tenen a veure amb el context, i el context nostre és que aquesta ciutat cada vegada és més difícil i la gent necessita relats més o menys sòlids per tocar el dos.
També suposo que el lector barceloní necessita relats sòlids.
Sí, perquè moltes vegades m'ha escrit moltíssima gent que fa temps que viuen a Barcelona, però tenien un avi a no sé quin poble o un pare a no sé on, i d'alguna manera s'han com reconciliat amb els orígens i també amb el país que és el que aguanta la nació.
El que els eixamplins anomenen pobles de merda, que tu anomenes els plans de Sió, que tu anomenes no, que són els plans de Sió, què és exactament? Situem el lector, perquè la gent, això deu passar, la gent es pensa que Lleida només és Lleida ciutat i després sí. Una sèrie de camps absurds on només hi ha pagesos.
Exacte. Bé, i després tothom es pensa que tot el camp és igual. Exacte. I llavors, entre Lleida i Manresa passen moltes coses, no? Hi ha moltes comarques i les que toquen més al Segrià, que són doncs, el Pla d'Urgell, l'Urgell i part de la Noguera, doncs són terres on ha passat el Canal d'Urgell, que s'han convertit en terres de regadiu i, per tant, són terres més o menys riques, no? La meva comarca és la Segarra i la Segarra queda a la dreta, diguéssim, del que en diríem Ponent, no? Per tant, hi ha una part que sí que és Ponent, però hi ha una part que és la Catalunya Central, no? I és una terra, bàsicament, de secà, on no va passar el Canal d'Urgell i, per tant, on durant 60 anys, ara mateix, doncs el que s'hi han cultivat són cereals. I és una terra molt dura on costa, diguéssim, que el blat i que l'ordi i que la colza doncs donin rendiment, no? Són aquestes grandíssimes extensions de cereals que són el que segurament teniu al cap quan penseu doncs, amb la Segarra, no? Que es va fer això perquè abans sí que hi havia el que en diuen una agricultura mosaic, no? Hi havia oliveres, hi havia ametllers, hi havia... Era més diversa, no? Però amb la introducció de la maquinària agrícola, doncs el que més rendiment donava eren els cereals, es va arrencar tot quan arbre quedava als marges, o sigui...
És a dir, allí hi havia hagut arbres.
Allí hi havia hagut arbres i allí hi havia hagut vinya.
És gros, és impensable pensar-ho ara quan veus allò.
Sí, sí, bueno, la vinya va amb la filoxera, és quan es va acabar, però tots els ametllers i les oliveres, no? La meva mare encara n'havia anat a plegar de tot això. I és als anys 70 que canvia doncs, tot el paisatge. I és amb la introducció doncs, de les primeres cosechadores. Les primeres devien ser doncs, cap als anys... La primera... mira, ahir vaig parlar amb la dona del que havia sigut el propietari de la primera cosechadora de les Terres de Lleida. Era una cosechadora de l'any 57 que feia uns feixets així de palla, saps? O sigui, era una cosa molt rudimentària. Però des de l'any 57 fins ara, bàsicament, que cada any inventen nova maquinària, doncs s'ha anat transformant de tal manera que s'ha reduït molt el personal que es necessita. I, per tant, una màquina pot fer doncs, tota la feinada d'aquests grandíssims camps de blat.
Ara, en un fenomen típicament barceloní, tothom s'interessa pels pagesos.
Ara sí.
Allà deuen ser uns pagesos particulars, també, perquè ara parlem de la pagesia com si tot fos igual.
Sí, exacte. O sigui, allí... El que...
Hi ha un moment que dius que si algun pagès d'allà diu que li va bé la cosa, és que... o que sempre li ha anat bé, és que no és d'allà.
És que no és d'allà. Després tenen uns cotxes que flipes, eh? Vull dir que la seva idea de misèria i la nostra no és ben bé la mateixa. El que passa és que sí que és veritat que estan posats en una roda doncs, d'endeutar-se per comprar maquinària, no? I que cada vegada doncs, costa més el que en diuen ells doncs, fer les paus, saps? O sigui... que la inversió no superi el cost. No?
Hi ha una primera reivindicació del text en un moment que s'ha fet cèlebre del llibre en la qual dius que la vostra descendència sap que esteu arribant a casa perquè hi ha més vots a la carretera comarcal. No?
Absolutament. És que això és...
Perquè dius que és el centre de la nació, però és un centre abandonat.
Sí.
O potser és el centre de la nació perquè ha estat abandonat. No, no sé fins a quin punt és una cosa o l'altra.
Passen moltes coses, eh? Aquesta és l'antiga Nacional 2, que clar, en principi la titularitat és del Ministeri d'Obres Públiques i tot això, no? Però qui gestiona bàsicament la capacitat dels diversos municipis per agrupar-se i demanar doncs, que es facin millores en aquesta autovia són les diputacions, no? Llavors, les diputacions, no sé si ho sabeu, però en comptes de tenir diners per la quantitat de territori que administren, tenen diners pel nombre d'habitants. I llavors, què passa? Que la Diputació de Barcelona té molts diners i cada dia tenim yanquis al CCB parlant del canvi climàtic i la Diputació de Lleida...
O escriptores parlant de la metafísica de l'aigua, també.
Exacte. I la Diputació de Lleida administra un territori amplíssim i no té, doncs, ni un duro. I, per tant, aquelles carreteres i, sobretot, els vials, diguéssim, el que entren als pobles, doncs, estan deixats de la mà de Déu. I fa terror, no? O sigui, travesses la Panadella i comences a fer aquells pots. Estem absolutament deixats de la mà de Déu i només estem a 110 quilòmetres de Barcelona. O sigui...
Sí, sí, sembla que fos Alaska o una zona rural o Idaho.
Exacte.
I, a més, una de les coses que dius és que tampoc teniu aigua. Tot i que l'aigua passa per allà, que això és realment surrealista.
Sí, això és una història bastant de terror, però és una d'aquelles coses que passa en aquest país. La Generalitat va adjudicar, diguéssim, les obres per construir el canal Segarra-Garrigues.
Exacte.
No? I aquest Segarra-Garrigues, que ha costat moltíssims diners, o sigui, només superats per la L9, o sigui...
Home, L9 aquí va sucar fins al més tonto.
Doncs amb aquest canal més o menys igual. El cas és que es va construir aquest canal sabent que infringia una normativa europea de protecció de les aus, que són unes aus que tenim allà, diguéssim. Unes aus que només hi són a les zones més seques d'Andalusia... a no sé on, diguéssim, de Romania.
I a Gandhi. I a Gandhi. I a la Guinea Equatorial.
I a la Segarra. Hòstia. I clar, si es fes servir l'aigua del canal, doncs canviaria el paisatge, aquestes aus ja no podrien habitar-lo i, per tant, doncs entraríem en conflicte amb la Unió Europea.
Aquesta terra dura és també una terra de gent seca, no? Tu parles d'una societat que per nosaltres o no ho sé, potser per un occidental mitjanet, té tics feudals. Per exemple, dius que segurament la comarca, no sé si és la comarca o la Diputació de Lleida o l'embarcació de Lleida, és la comarca amb més avortaments de l'Estat o del país, no? Per exemple, és a dir, hi ha costums encara molt ancestrals, per dir-ho així.
Sí, hi ha, diguéssim, associacions locals, sobretot feministes, etc., que intenten, doncs, que almenys l'avortament farmacològic que es faciliti als centres d'atenció primària de la comarca. El que passa és que això encara no és possible i el que fa la gent, doncs, és marxar a Igualada o a Lleida.
Això és quasi com els yanquis que canvien d'estat,
sí,
no?
Sí, el que passa és que si es pogués fer, suposo que la gent marxaria igual, perquè també no hi ha ningú.
Però vull dir, tu parles d'amigues teves que es quedaven embarassades joves i que tenien el fill i punt i ja està, i no es discutia.
Sí, sí, i a ningú, el tema és que a ningú ens va passar pel cap que pogués no tenir-lo, saps? I això va crear-me un pànic a mi de pensar, vull dir, que la possibilitat de l'avortament no la vaig contemplar, bàsicament, fins que vaig tenir ja els dos fills, fins fa 4 dies, no?
Hi ha també una història de poder d'homes, bàsicament, perquè la figura de l'hereu encara és una... Això a mi em va sorprendre. Per això, justament, tu no heretes les propietats de la teva família, no? Per la condició femenina, per dir-ho així. Com va això?
Bé, el cas és que jo sóc la filla de la segona filla, eh? O sigui que això també és important. No és només per ser noia, sinó també perquè sóc la filla de la petita. Però en tot cas, sí. O sigui, mira, ahir mateix entrevistava una dona que ella era la sobrevinguda amb aquesta família, no? Pues una senyora que, bueno, formen part d'una família, des del 1500, diguéssim, van tenint Ramons, hereus, no? Que a més es diuen Ramon, perquè és com el patró de la comarca, no? I aquesta dona m'explicava que als anys 55-57 va tenir dues nenes. Després d'aquestes dues nenes van tenir un nen que se'ls va morir, després va tenir dos avortaments, o sigui, estaven tots fets pols, el seu marit estava fet pols, però la tia no va parar raca, fins que no va néixer un hereu, saps? O sigui, sí, estem parlant dels anys 55 i a 60, eh? Però sí, vull dir que en aquell moment ni entrava dintre dels plans, diguéssim, que les dues noies poguessin assegurar la continuïtat, saps? Perquè el que és important és la continuïtat del cognom.
Clar,
i això només t'ho garanteix l'home, no? Ara diu, clar, ara tot es pot canviar. Però fins fa 4 dies aquestes coses no es podien canviar, no? I és una comarca on hi ha moltes coses que no es podien canviar i encara no es poden canviar.
I per això suposo que el sentit de la família a casa teva era tan important, segurament per ta mare, no?
Sí, el clan és superimportant allà. La veritat és que és una cosa bastant espectacular. I també per la idiosincràsia de la meva família, o sigui, nosaltres, la meva àvia, eren 3 germanes, les 3 es van casar al meu poble, un poble de 150 habitants, i pots comptar, doncs, que 40 eren família meva, no?
Clar.
Llavors, jo tenia una sensació de viure entre família, no? I aquell poble era com una mena d'extensió de la casa.
Hi ha un dels protes del llibre, que és l'àrea de Guissona, que no sé si t'han denunciat o s'han presentat a casa teva per matar-te. Expliques el procés d'assimilació industrial que ha creat una nova manera de traficar amb els animals i de matar-los. Uh-huh. Ha estat tan bèstia l'impacte d'una empresa així en un territori com per determinar-lo tant com expliques?
Total. O sigui, jo m'imagino una mica doncs, com a Mallorca els deu passar amb el turisme, que no poden imaginar-se que hauria sigut de la seva terra sense aquest sector. I això doncs, et genera un doble sentiment, no? D'una banda, tens una sensació de deute brutal i això genera el que nosaltres en diem la por guissonina, no? Que és que, com que...
una malaltia com la pesta...
Jo no, però ell té un parent, l'altre té un cosí...
Clar, tothom té algú que treballa per aquella penya.
Tothom. I això fa que no siguis doncs, 100% lliure per dir el que et passi, perquè fins i tot i el que pensis, no? Perquè fins i tot jo ho puc dir, però resulta que la meva millor amiga doncs, hi té el marit que hi treballa i li fan mala cara, saps? I que els mètodes són absurds.
Sí. I no? També ha estat un pol d'immigració molt, molt bèstia.
Ara
que,
sí.
Que pel que dius, s'ha resolt bastant bé a la comarca.
Sí, no? sí, en aquest sentit sí. Clar, ells van intentar a principis dels anys 60, 70, 80 fer venir molta immigració espanyola, però molt pocs es van quedar allà, no? I el seu gran èxit ha sigut fer venir immigració internacional, sobretot gent de l'est, no? Que són uh-huh. molt soferts, diguéssim.
Ah,
romanesos, ucraïnesos... No?
Penquen, s'adapten i no es posen en problemes.
Bueno, mamen, però...
Mamen sols. Sí, mamen i no...
Exacte,
i prou.
Exacte. Sí. Però, clar, vull dir, el que passa és que la cooperativa, doncs això, d'una banda això, no? Tens la sensació que ha donat feina a moltíssima gent, però de l'altra ha posat la comarca en una roda de producció inacabable, no? O sigui, és molt difícil poder-la tallar. Ara, si tu mires, doncs és com un petit mirall del sistema, no? O sigui...
I vols dir que ha matat el comerç local?
Això per descomptat. O sigui, així com jo, per exemple, sempre que puc vaig a comprar a Agramunt, perquè encara hi ha una certa diversitat, no? Hi ha fruiteries, hi ha carnisseries, hi ha peixeteries, però a Guissona doncs, queda molt poca vida al marge de la cooperativa. Però no només això, o sigui, sinó que, a més, ens trobem amb una absurditat. O sigui, ells necessiten treballadors d'Ucraïna o de Romania que venen aquí amb tot el que implica doncs, el desarrelament i venen aquí per produir una carn que s'acabi enviant un altre cop a Ucraïna o a Romania, no? O sigui, que és com una imatge de l'absurditat de la globalització, no?
Fa pocs dies em sorprenia a la televisió que en els homenatges que es feien no només a Navalny, sinó pel tema de la guerra ucraïna, hi havia molta gent de la teva terra.
Sí.
I ho aprofites per parlar d'una espècie de sincretisme religiós molt curiós que s'ha produït allà, en el qual els frares de tota la vida doncs, celebren misses, diguéssim, d'altres tendències o amb altres religions.
Sí.
Això també ha funcionat bastant bé, pel que veig.
Sí. Bueno, allí hem de dir que s'han invertit recursos en el que diem integració, no? O sigui, hi ha grups de treball, des de l'Ajuntament, la cooperativa, després les diferents comunitats s'organitzen també i tenen doncs, els seus representants, però a més d'això...
Això doncs, s'ho ha fet la penya, més que la Generalitat, no?
I l'Ajuntament. Tenim la sort de tenir un alcalde amb molt sentit comú, no? Entén que si tu no pots tenir gent sense atendre ni els serveis bàsics coberts vagant pel carrer, no? Llavors, bueno, entre això, que les institucions s'han implicat i que molta gent ja arriba amb contracte laboral, doncs no hi ha conflictivitat social. El que passa és que bueno, els serveis doncs, estan com estan, vull dir, els CDIAPs estan doncs, bastant col·lapsats, les escoles és que no donen més de si,
clar,
saps?
I diries que la gent és més receptiva ara, als nouvinguts, que quan eres petita?
Sí, i també...
Ho dic perquè a vegades es diu que ara es diu que no, diguéssim.
No, sí. I el que va ser...
O l'urriolisme diu que no, ho dic perquè em sembla important.
Sí, també fa el fet lingüístic, no? Que quan nosaltres érem petits hi havia els castellans, no? Aquell llibre tan bonic del Jordi Puntí, que va publicar amb l'Avens, no? Els altres, diguéssim, nosaltres érem els catalans i els altres eren els castellans. Això passava als anys 80 i ara això ja no passa, perquè aquells castellans són catalans i el que passa doncs, és que hi ha gent de tot arreu del món, no? Sobretot molta gent de l'est i també doncs, perquè de religió són cristians i perquè físicament doncs, no desentonen de nosaltres doncs, i aquestes coses són molt de pell, o sigui, la reacció que té la gent davant del diferent bàsicament és de pell, doncs ha fet que no hi hagi cap problema.
I els fills d'aquesta gent parlen català o fins i tot aquesta gent parla en català normalment, no?
Els fills sí, els fills parlen català i el que passa és que després doncs tenen les seves comunitats i, bueno, sí que hi ha matrimonis mixtos, diguéssim, que en diem, o sigui, d'una ucraïnesa que es casa amb un català o viceversa, però també hi ha molts matrimonis entre ells.
Hi ha una altra prota molt més important de que Isona, d'aquesta novel·la, que ha estat, haig de dir, el meu fragment favorit, que és un senyor que es diu Ignasi Moreta i Tusquets, que m'ha fet... Perquè, clar, aquest és un llibre que no està fet per fer riure, però, clar, hi ha una escena històrica que jo vull que ens expliquis, perquè explicada per tu encara serà més divertida, que és quan portes a l'Ignasi, que és un tio més de Barcelona que les calces de Santa Eulàlia, és a dir, com jo, l'Ignasi deu ser d'aquesta gent com jo, que quan creua l'àrea de Montcada ja esternuda, no?
Sí.
Doncs el vas portar allà a veure com es mataven els porcs. I a mi, esclar, és que ja m'ha fet molt riure.
Sí, perquè nosaltres matàvem porcs a casa, fins que ho va prohibir, diguéssim, la Generalitat, i aleshores...
Tot i que se van fer matances, segur, eh?
No et pensis, la gent no se la vol jugar, perquè et cau un bon puro. Llavors, el problema no és fer el mondongo, diguéssim, no és fer les llangonisses i tot això, sinó el problema és matar l'animal.
Matar-lo i que se sentin els crits pel poble.
Sí, perquè es considera doncs, que una descàrrega elèctrica, tot i que perjudica la carn, perquè és més dura, perquè fan aquest gest de tensió, per ells és menys agressiu. No? Llavors, clar, els maten a l'escorxador de Isona i per això vaig anar doncs, a l'escorxador de visita.
A fer un bateig, a fer un bateig amb el teu home.
Amb el marit, clar, llavors ja arribem allà, i ha l'olor, saps? I ell, bueno, potser que anem tirant. I dic, home, no, ara ja tenim hora de manada, no? Ens fan posar uns peucs, un casc, i tot. Tot d'allò.
És que jo m'imaginava l'Ignasi més blanca que el Pol Nord.
Amb una
bata. I a més
bata.
Et fan un tour, no? Que deu ser una cosa com absurda, oi?
Sí, clar, vas veient, no? Doncs com els porcs entren per una mena de forats, les canals, bàsicament, que són porcs partits per la meitat, entren doncs penjats del sostre amb una sanguinada de boig per allà, les olors corresponents i els treballadors que ja estan acostumadíssims a que passin turistes.
Clar.
Alimentaris.
A ser observats, que també pel treballador deu ser una cosa molt, molt estranya, no?
Sí, fan bastants torns de visites d'aquests, eh? Però sí que és veritat, i clar, anàvem passant per allà, i els pollastres, i els...
Vinga, caps,
i
vinga, fent.
I els pedells, i les botifarres, i tot, i ell estava absolutament perplex. I després, perquè vam coincidir amb un grup, no? Perquè les botigues diferents de la cooperativa a tot l'estat, doncs, munten viatges, i a la gent li fa molta il·lusió, perquè entrar, diguéssim, a dins, entre dels escorxadors bonària.
Estan plenes les visites, no?
I hi havia gent que
a més
repetia...
A més, deuen donar una mica de gelat, i clar, sempre hi ha un senyor croqueta que aprofita per fotre's una mica de pernil, no?
Clar, i a més, quan hi vas, doncs, les samarretes del bonària i les tasses que et donen amb uns porcs dibuixats i tot això, no? Llavors, clar, era la barreja de l'escenari més la companyia, no? I que l'Ignasi estava bastant...
I ara que has vist l'adaptació d'un barceloní al camp, com va? Ho dic pels pixapins que estiguin a punt de pirar, que tots en tenim moltes ganes perquè estem cansats d'aquesta ciutat tan avorrida.
Jo crec que molt millor del que jo pensava, eh? O sigui, jo realment patia.
Home.
perquè pensava, se'ns expulsarà. No, això no, però pateixes perquè dius, hòstia, és realment diferent el tipus de gent, no? Però entre que jo ja sóc d'allà i que ell és sempre igual a si mateix, o sigui, la gent veu que és autèntic, saps? O sigui, llavors, això també inspira confiança, perquè veus que no és algú que fa un doble discurs o que adapta el que vol dir segons el lloc on està per quedar més o menys bé, ell no té cap problema a dir el que ha de dir davant de qui sigui i encara que es posi la gent en contra, no? I això també fa que el respectin. I després que, clar, el preu del sòl és molt barat i, per tant, el que importa és el que tu fas a dins de casa i el tipus de casa que et construeixes i, per tant, si tens una vida interior mínimament rica...
Que és el cas. I espiritual.
I el teu també podria ser-ho. Doncs el que importa és la casa, més que el lloc.
La casa, que és un concepte, com saps, heideggerià, t'ha servit fer aquesta casa per fer les paus amb casa teva?
Absolutament, sí.
Perquè tu tenies històries de guerra d'allà.
Sí, i tenia... Doncs,
era una mica el teu Vietnam, per això vas fotre el camp, clar.
Sí,
vull dir que haguessis pogut anar a estudiar a Lleida i, mira, o fer de funcionària o quedar-te al poble, clar.
Sí. Bueno, de fet, encara la meva mare sempre fem broma perquè encara ara em diu que a veure si faig oposicions, no? Vull dir que el seu...
Que gran. Mira si ja deixem això de l'aquesta...
Aquesta merda dels llibres.
Dels llibres i dels manaments i de sa tia.
i fem oposicions, no? Vull dir que en realitat, bueno, doncs ella té els seus paràmetres de viure i el que veus és que allà, diguéssim, costa molt negociar. O estàs dins o estàs fora, de les dinàmiques familiars, no? I llavors jo vaig haver doncs, de sortir fora i crear la meva pròpia dinàmica familiar. I des de fora, des de la llibertat, des de casa meva, des dels meus recursos i les meves lleis, doncs ja m'he pogut relacionar doncs, amb igualtat de condicions amb la meva família d'origen i amb tothom.
I criar els teus fills.
I criar els meus fills de la manera que jo tinc per convenient, no? Que no és la de la meva mare, sens dubte.
Bueno, però si no t'haguessis reconciliat amb el lloc, segurament no ho podries haver fet perquè tindries ressentiment.
Exacte, sí, sí, no. Vull dir, per mi això també ha sigut bastant important, saps? Vull dir, van néixer els nens i vaig necessitar doncs, fer tota aquesta feina per vincular-los a ells a un tipus de comunitat, saps? Perquè aquí, clar, anàvem canviant, nosaltres vivíem de lloguer aquí, saps? I anàvem canviant de pis en funció de, doncs, dels diners, de les necessitats que tinguéssim aleshores com a família, i veia doncs, que tot costava molt i que els vincles eren molt fràgils.
Sí, és que a Barcelona, és veritat, ja no hi ha comunitats.
No.
És molt curiós.
I aquesta com esfera intermitja, saps? Entre la família i el món, que és com la xarxa, en realitat, que és el que et dona també fortalesa, no? Que tu t'atreveixis a fer coses i si després et fots un hostiament, no passa res. Pots tornar i sempre tens un lloc on tornar i una gent que et diu, vinga, sempre seràs l'Anna, saps? I no passa res, a la propera et sortirà millor. I per mi aquesta franja intermitja era important. També perquè aquí, a Barcelona, el que és important sempre és el subjecte, saps?
Sí.
I allà, doncs, les estructures són més importants.
Aquí necessites molta ironia per sobreviure o fins i tot una ironia que tiri cap al cinisme.
Sí.
Allà el que deus necessitar és coses per fer i deu ser tot molt més net, suposo.
Sí,
oi?
Sí, i tot molt més concret, no? I també per això, doncs, la importància de construir-te una casa. Perquè quan t'has de fer doncs, una estufa o el que sigui, doncs, allò és el que et permet doncs, després escalfar, que no sé què. Vull dir, tot és més concret i a tot hi veus més sentit, saps? També és veritat que té a veure amb la propietat, o sigui... Sí.
Justament per aquest sentit de fer coses, a mi m'ha fet molta gràcia que dediquis un temps a parlar dels activistes culturals allà, perquè realment, i amb això sí que som centralistes, som gent, com quan vaig descobrir, per exemple, la feina de la Maria Garganté arran dels nostres manaments, som gent de la qual no tenim ni punyetera idea des d'aquí.
Ni idea. I, clar, en realitat, jo el que vaig fer és molt fàcil, que és fer d'altaveu d'una sèrie de gent que ja estan fent moltes coses que funcionen des de fa molts anys, no? I, per tant, vaig anar a buscar les persones que sabia que estaven arrelades allà i que feien feina. El que passa és que ells fan com feina de manteniment, saps? I això és una feina que no llueix, perquè els mitjans de comunicació generalistes del país no se n'ocupen mai, tot i que és la base de la cultura popular i els inventaris de patrimoni i la recuperació de festes tradicionals. I tot això és la base d'un país.
Bueno,
no?
Figures com el del Viladot que expliques i la feina que fan a Agramunt.
Sí, exacte.
Ens arriba alguna cosa, però,
sí,
però
sí.
No en tenim ni folla, vaja.
No, quants estudiants d'Humanitats aquí han tingut 50 professors que parlen doncs, de mi amigo Gabo?
Exacte.
I no sabien ni qui era Guillem Viladot, no? Si no arriba a ser doncs, per l'any Viladot, encara no ho sabrien ara. I el que va fer ell era precisament això, intentar doncs, fondre l'alta cultura, o la cultura, diguéssim, en un sentit més elevat del terme, i la cultura popular. I la seva poesia visual doncs, és un matxembrat del terròs i el que després farà brossa. No?
Exacte. Per acabar, i recomanant la lectura d'aquest llibre del qual, com he dit, no n'he pogut fer una lectura objectiva perquè al final estimem els llibres de la gent que estimem. Això la gent ho hauria d'admetre més, perquè a vegades hi ha molta gent que defensa el llibre simplement perquè defensa la persona i després s'enfaden entre ells. No, escolta, està molt bé que t'agradin més els llibres de la gent que estimes. Dóna'ns alguna exclusiva. Estàs escrivint alguna coseta?
Sí, a part d'una novel·la que és L'obra del miracle i que hauria de sortir aquest any i no sé si la tindré, estic entrevistant padrines sobre les seves vides sexuals.
Hòstia.
Sí, és tot un món, això.
També de la teva terra,
sí,
eh? Sí. O sigui, seguim bueno, exprimint la mamella dels plans de Sió.
Bueno, el tema és que se m'estan morint, saps?
Clar.
I em va passar que tenia una entrevista pendent amb una senyora i va agafar una infecció i adéu. Llavors em va agafar el pànic de vull retenir-ho tot.
O sigui,
abans,
estàs parlant
no...
de senyores de 70, 80 anys?
No, de 90. O sigui, nascudes als anys 30.
Ah, és a dir, nascudes en un temps de modernó, però criades en un temps de mega foscor.
Sí, sí. O sigui, el que m'interessa és el pas del part a casa al part a l'hospital.
Clar.
No? I de la marxa enrere a la pastilla. Mm. I dels avortaments en silenci als avortaments en comunitat. Una mica, doncs, tot això.
I la novel·la que fas també serà una cosa optimista, suposo.
També. És un culebrot d'amor i mort d'aquests que farem el que podrem.
Fantàstic. Doncs ja m'hi has d'explicar-ho.
Un petó.
Un petó niu.